Si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Vinga, va, un minut que passa de les 10 del matí i ja ho sabeu que cada tant ens acompanya els divendres també Maria Alba Rojas, tota una experta en el món de les herències. De fet, des del Bufete Rojas, Herències i Testamentos, venen directament a Ràdio Estel per explicar-nos com funciona aquest món. Maria Alba, què tal? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos de nou.
Molt bon dia, Joan.
Escolta, Maria Alba, mira, aquest mes d'abril, llegint les notícies, em vaig trobar una notícia que m'ha cridat molt l'atenció. Mira, em disposo a llegir-la, era una notícia que vaig llegir al portal web del mitjà de comunicació d'Antena 3 i deia el següent: mata presuntamente a su hermano tras una discusión por la herencia de un garaje valorado en 100.000 euros. Los dos familiares habían quedado para hablar acerca de uno de los garajes más codiciados que habían heredado. Llevaban años sin tener relación y ese conflicto ha acabado en un fatal desenlace. Uno de ellos ha fallecido y el otro está ingresado en la UCI por las heridas de bala.
Sí, tremendo, ¿eh?
Y algo, todo por una herencia.
Sí, sí, espantoso, pero mira, pasa, ¿eh? Pero no solamente...
¿Eso pasa?
Pasa. Mira, a veces han venido algunos clientes al despacho para decirme que, bueno, que determinado familiar le ha quitado toda su herencia, que qué derechos tiene, le explicamos los derechos que tienen, luego me dicen, no hagamos nada hasta que se muera. O sea, hasta que se muera no quieren tramitar, reclamar sus derechos. Pero es que también a mí, a veces... algún cliente me ha dicho, mire, vamos a poner la demanda contra este hermano, mi hermano es muy violento, uh-huh. Cuando vea a este, capaz que venga por aquí y quiera matarla. A mí, como abogado. Y perdone, yo no voy a jugar mi vida por esto, o sea, que olvídese, yo no pongo ninguna demanda.
Claro, tú dirás. Sí. ¿Qué habrían de fer els pares en aquest cas per tal d'evitar que els seus fills acabin malament? No cal acabar tan malament i tan violentament, però acabin malament discutits per una herència.
Lo que tenemos que hacer los padres es repartir nuestras propiedades en el propio testamento, porque si no repartimos nosotros, al final puede pasar lo que ha pasado aquí en Cádiz. Y si solo tenemos un inmueble, pues ¿qué tenemos que hacer en el testamento? Dejar instrucciones para que se proceda a la venta, pero es que no podemos permitir que ocurran las situaciones que lo que ha ocurrido aquí en Cádiz. Uh-huh. Y no sé si llegaste a leer que la madre de estos chicos... en su día había matado al padre por la herencia. O sea, muy fuerte, ¿eh?
Molt bèstia. Clar, jo crec que hi ha un error comú, Maria Elba. Deixa-m'ho comentar, això, perquè em sembla que estem aquí per solucionar errors. Jo crec que hi ha un error comú, que és que hi ha gent que es pensa... Bueno, com que existeix la legítima, això ja quedarà repartit i no cal que faci testament. Compte. Perquè la legítima, i això ho sé perquè la Maria Elba m'ho ha explicat moltíssimes vegades, és la part... mínima proporcional que et tocaria.
Exacto.
No el repartiment.
Exacto.
¿No?
Exacto. Sí. Una cosa es que tenga derecho al 25% del patrimonio de tus padres y otra cosa que accedas a ello. Para acceder a ello tienes que aceptar y luego tienen que adjudicarte esa parte.
Uh-huh. Per tant, quins són els errors més habituals, Maria Elba, que has vist en els testaments d'aquest tipus?
He visto un montón, pero los que, para mí, los peores de todo son los siguientes. La frasecita esta. Nombro herederos a todos mis hijos a partes iguales. La intención de los padres que redactan eso, bueno, normalmente está hecho en la notaría, ese es el formato, el estándar, ¿eh? Uh-huh. La intención es, bueno, yo quiero a todos mis hijos a partes iguales y por tanto los voy a nombrar herederos a partes iguales. No, así no funciona, eso ¿no? Es un desastre.
¿Por qué?
Porque puede pasar lo de Cádiz. Si yo tengo dos hijos y dos pisos, no podemos dejar la mitad de cada piso a cada hijo. Hay que dejar un piso entero a un hijo, un piso entero al otro, y el que reciba un piso por mayor valor, le hacemos compensar económicamente al otro. ¿Pero qué es eso de dejar medio piso a dos hijos, medio piso a otros dos hijos. No tiene ningún sentido.
Es buena aquesta.
Esta frasecita hay que eliminarla. Herederos, todos los hijos a partes iguales. Y otra cosa que no es nada buena y que también es muy común, usufructo universal al cónyuge viudo. Uh-huh. Usufructo quiere decir que tú, como cónyuge viudo, tienes el uso, los rendimientos del banco, de los inmuebles, de los alquileres, tienes todo. Entonces, ¿qué representa? Que si yo tengo una cuenta bancaria, no sé, con 100.000 euros, no le estoy dejando esos 100.000 euros al viudo, le estoy dejando los intereses. Y esa cuenta se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Porque si los hijos son los que van a heredar los 100.000 euros, no van a poder sacar ni un duro porque el usufructo será del viudo. O sea, bloqueará las cuentas bancarias. No tiene ningún sentido.
De unido.
Esas son, para mí, las peores frases. También el hecho de no nombrar administrador de los bienes que dejemos en herencia también es un desastre. Porque si es un hijo menor, es de cajón que tenemos que nombrar un administrador. Uh-huh. Pero si es un chico de 18, 19, 20 años, todavía no existe la responsabilidad suficiente como para cuidar los bienes que vas a heredar. Es otro de los típicos errores. O no nombrar un heredero suplente, que siempre lo comento aquí.
Uh-huh. Girem-ho tot plegat. Ara preguntava pels pares, no? Quins errors cometen els pares a l'hora de deixar un testament, de voler deixar una herència. Però quins són els motius habituals pels quals els fills no es posen d'acord?
Los inmuebles son los grandes problemas, como he estado comentando. Porque si yo heredo un piso, o varios, y todos van a heredar una parte de estos inmuebles, tenemos los hermanos se tendrán que poner de acuerdo si lo van a vender o lo van a arrendar.
Claro.
Primera disputa, ¿lo vendemos o lo arrendamos? Después, si decidimos venderlo o arrendarlo, ¿qué precio vamos a pedir?
Uh-huh.
Otra cosa, mientras se arrienda o se vende, ¿quién va a pagar el IBI o la comunidad de propietarios? Porque ahí nadie quiere saber nada de pagar nada, ¿eh? La gente quiere recibir, pero responsabilizarse de las cargas que representa un inmueble, nadie quiere saber nada. Esto es, digamos, los motivos más habituales.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que preocupa a la mayoría de gente a la hora de hacer el seu testament, María Alba?
Son dos cosas muy importantes. La primera, se preocupan por el reparto. Yo uh-huh. quiero repartir porque no quiero que mis hijos acaben peleados. Y la segunda, que afecta al bolsillo, es cómo hacerlo para que paguen menos impuestos.
Uh-huh.
Porque haciendo un buen testamento, los herederos ahorrarán impuesto.
Uh-huh. ¿Quiénes son los avantajes de hacer testament, doncs?
La mayor ventaja es que vas a elegir a tu heredero, porque si tú no lo eliges, lo elegirá la ley.
Uh-huh.
Que tú a los herederos le podrás poner condiciones, que vas a poder nombrar una albacea para que ejecute tu voluntad si ves que el ambiente familiar no es muy bueno, que podrás nombrar administrador, etcétera, etcétera. Hay muchísimas. Todos son ventajas, vamos, todo.
Uh-huh.
Y hay que aprovechar estas ventajas, eso es lo importante.
Ara em deies, tothom vol heredar, però clar, ningú vol pagar impostos, no?
Sí.
A Catalunya estem cosits d'impostos pel que fa a les herències?
Sí, mira, Catalunya y Asturias es de los sitios donde más se paga, ¿eh? Cuando estábamos confinados el año 2020, pues la Generalitat aprovechó para incrementar los impuestos de padres a hijos.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I per últim, Maria Alba, sí que et volia preguntar avui si hi ha alguna altra manera d'heretar que no sigui a través d'un testament.
Sí.
¿Sí?
Sí, claro. Una de ellas es muy poco conocida, que es la donación mortis causa. Es decir, que en lugar de que te donen en vida, que te hagan una donación tras el fallecimiento. ¿Qué diferencia tiene con una donación entre vivos? En la donación entre vivos, la persona que recibe el bien tiene que pagar el impuesto de donación. Y la persona que entrega un bien, tiene que pagar plusvalía si entrega un bien inmueble por haber hecho esta donación.
Uh-huh.
En el caso de una donación mortis causa, aprovecharemos los descuentos que da la ley cuando son hijos. Por ejemplo, los primeros 100.000 euros que se heredan de los padres están libres de impuestos. Si es una donación mortis causa, aprovecharíamos estos descuentos. Si es una donación entre vivos, lo perderíamos. Y otros de los medios más habituales para dejar bienes en herencia sin que pase por el impuesto de sucesión, bueno, sí que pasa, pero no formará parte de la masa hereditaria, es dejar un seguro de vida uh-huh. o un plan de pensiones con cobertura de fallecimiento. Por ejemplo, yo tengo un piso, lo voy a vender, me dan 200.000 euros, los meto, el capital lo meto en un seguro, me da una mensualidad mientras viva y cuando fallezca ese capital irá a parar pues a las personas que yo decida. Es otra forma de transmitir el patrimonio.
Escolta, ni tan malament, Déu-n'hi-do. Sempre descobrint curiositats amb Maria Alba Rojas, però a vosaltres, si li voleu preguntar qualsevol cosa, si us voleu assessorar, perquè el món de les herències no és gens fàcil d'entendre per un mateix, aneu al Bufete Rojas, Herències i Testamentos. On els trobeu? Fàcil, al carrer Casp, número 37 de Barcelona, però també teniu a disposició el seu web, www.bufeterojas.es, o el seu número de telèfon, 93-246-60-96. 93-246-60-96. Maria Alba Rojas, com sempre, un plaer que ens visites avui aquí a la caravana. Que vagi
molt bé. Adéu.
Radio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Ràdio Estat. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Gairebé 13 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Què ens expliques avui del Setmanari Catalunya Cristiana? Què ens portes aquesta setmana?
Pues parlem de la nostra noble professió. Parlem de periodistes, però realment de periodistes que exerceixen la seva tasca en països on hi ha autoritarisme i on hi ha persecució. De fet, ho fem amb aquesta doble data que hem celebrat. D'una banda, el 3 de maig, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa,
sí,
i de l'altra, recordem, aquest diumenge, 12 de maig, dia també d'eleccions, és la jornada de les comunicacions socials. La de les eleccions és una anècdota. L'important és la jornada de les comunicacions socials amb motiu del diumenge de l'Ascensió. I fem aquesta mirada, podem dir, global, a la situació, doncs, de persecució que pateixen els periodistes en aquests països. De fet, hem de dir que la situació al món, pel que fa a l'exercici d'aquest dret, que és el de la llibertat, doncs, d'expressió, de comunicació, és molt greu en 31 països, és difícil en 42 i problemàtica en 55, mentre que és bona o bastant bona en 52 països. Tot això segons l'edició 2023 de la Classificació Mundial de la Llibertat de Premsa. Amb qui hem parlat per aquest reportatge? Doncs hem entrevistat el Josep Carles Rius. Ell és president del Consell de la Informació de Catalunya i és autor d'un llibre que es diu Periodismo y Democracia en la Era de las Emociones.
El que es detecta en tots els estudis és un retrocés de les democràcies, és a dir, que cada vegada hi ha més part de la població que està sota règims totalitaris, no? I que hi ha democràcies, com per exemple la Índia, no? que està, en aquest moment està en eleccions, que està vivint retrocés.
És un context que també corrobora Amnistia Internacional en el seu darrer informe, on presenta un panorama fosc, diuen, literalment, de repressió alarmant dels drets humans i una infracció internacional freqüent de les normes establertes per part de governs i d'actors empresarials. De fet, tenim el cas de Rússia, el 24 de febrer del 2022, la invasió de Rússia a Ucraïna. Tenim el cas també d'Israel a Gaza, el 7 d'octubre del 2023, quan va començar aquesta massacre terrorista de Hamas a Israel i, a continuació, la resposta genocida d'Israel a Gaza. Són dues dates recents gravades a foc en la història de la humanitat, on es revelen, de fet, comportaments comuns pel que fa a la informació.
Que fa un règim totalitari és aprofitar, i això ja ve de lluny, no? És a dir, aprofitar un agravi, aprofitar unes causes emocionals que tenen a la seva base, per, a través de la propaganda i a través de la repressió del periodisme independent i lliure, crear un estat d'opinió favorable als seus interessos. És a dir,
de fet, ho explica el company, el Rius, diu, els russos se senten agreujats perquè tenien l'imperi soviètic, que per unes circumstàncies es van empobrir, i va haver països que van marxar de la seva òrbita. De fet, hi ha un ressentiment que Putin aprofita per als seus interessos, i també diu que en el cas d'Israel, doncs ens trobem com una democràcia formal pot cometre un genocidi sense que la societat hi hagi reaccions en contra. Ara sí que estem veient, doncs, aquesta onada de reaccions a nivell de les universitats,
sí,
a nivell mundial i també a nivell de casa nostra. Són casos que, de fet, com comenta l'analista Rius, s'han repetit també amb el Brexit o l'elecció, per exemple, del president Trump.
Jo crec que sí que cada vegada hi ha, amb la pregunta que em feies, no? Més poders, que no només el poder polític, sinó el poder econòmic, sobretot, que no vol aquesta llibertat d'informació per la seva capacitat de transformadora, de pensament crític que pot tindre en la població, no?
Clar, per exemple, Joan, els periodistes israelians tenen prohibit per llei entrar a Gaza des del 2006 i els seus informants gairebé exclusivament són l'exèrcit o el govern. De fet, segons Reporters Sense Fronteres, més de 100 periodistes han estat assassinats a Gaza en els 7 mesos de conflicte. I pel que fa a Rússia, després de dues dècades de desinformació i propaganda, viu en una realitat paral·lela, ho comenta el Rius. 10 anys de propaganda mediàtica contra una part del poble ucraïnès han aconseguit el seu objectiu, que és deshumanitzar-lo perquè, convertit en enemic, sigui més fàcil d'anihilar. De fet, segons Reporters Sense Fronteres, en els 2 anys de guerra amb Ucraïna, almenys 11 reporters han estat assassinats, 35 han resultat ferits, 12 empresonats o 2 desapareguts. A Ucraïna, la informació també està damnificada. És el cas de l'anomenat telemarató de Notícies Unides, durament criticat al país. Reporters Sense Fronteres demana que se suprimeixi aquesta agrupació de 6 grans canals que coprodueixen un informatiu 24 hores i que es torni a un marc de competència per reforçar el pluralisme dels mitjans de comunicació. Tot plegat en una dinàmica global en què s'ha revertit la funció clàssica del periodista d'intermediar entre la realitat i els ciutadans, i segons Josep Carles Rius, com dèiem, president del Consell de la Informació de Catalunya, hi ha un combat entre periodisme, democràcia i l'ús pervers de les xarxes socials.
Jo crec que quan parlem de democràcia, no és només la democràcia del Congrés i votar, la democràcia ha de traspassar a tota la vida en una democràcia. I a les empreses hi ha d'haver mecanismes també de participació democràtica. I en el cas del periodisme, evidentment. I un dels problemes, jo he viscut, per una qüestió d'edat i d'haver estat en moltes redaccions, he viscut experiències d'aquestes. És a dir, tot el que dic no ho dic d'oïda, sinó que ho he experimentat, no? I jo m'he anat de diaris perquè aquells diaris s'havien convertit en dictadures, no? I el periodisme, l'exercici aquest, el compromís amb la democràcia ha de començar per les pròpies redaccions.
El Josep Carles Rius ha estat professor durant 25 anys i també posa en valor la importància de l'ètica en l'exercici de la nostra tasca.
L'esperança crec que és en el comportament ètic dels periodistes. És que en la mesura i d'alguna manera jo per això vaig fer el llibre, no? La mesura en què cada generació puguem transmetre a les properes generacions una sèrie de valors, no? I aquesta és la clau.
I més enllà de règims, com dèiem, com Rússia o Israel, la llibertat de premsa també es pot veure seriosament afectada en estats, podem dir, devastats, com Hondures, que amb Mèxic, Brasil i Colòmbia forma part dels 15 països més perillosos del món per exercir el periodisme. Hem entrevistat el jesuïta Ismael Moreno, de fet, més conegut com a Padre Melo.
No me he sentido amenazado. He sido amenazado.
Y como no podía ser de otra manera, vivir en un país en donde se viola sistemáticamente los derechos humanos y particularmente donde hay tantas víctimas por diversos atropellos, comunicar la verdad, defender el derecho de los pobres, como decíamos, señor Romero, no se trata de ayudar a los pobres, que hay que hacerlo cuando hay ocasión, sino que fundamentalmente hay que defender los derechos de los pobres. Y defender los derechos de los pobres es ponerse en riesgo. No porque uno quiere estar en riesgo, a mí no me interesa ni quiero estar en riesgo, sino que me toca fundamentalmente defender los derechos de los sectores, de las víctimas del sistema opresor. Y por eso, entonces, uno se sitúa en una franja de riesgo.
El padre Melo es periodista i és editor a Ràdio Progreso, de la qual va ser director i on porta implicat 24 anys. És una emissora aquesta que es va fundar fa 67 anys per la Companyia de Jesús, és no confessional i dona servei a les comunitats.
La ràdio és un dels vehicles més formidables de evangelització. Evangelització en el sentit pleno, de llegar al corazón, a la mente y a la vida y a la cultura de nuestro pueblo, para comunicar esperanzas, para romper con todo aquello que nos impide vivir con aliento y para quebrar las lógicas del terror, del individualismo y apostar por la siembra en comunidad.
Claro, ¿qué te di yo? La radio.
La radio. La gran tasca d'evangelització que té Ràdio Progreso en unes circumstàncies més complicades que nosaltres.
Bastant més complicades, sí.
Gràcies a Déu, aquí a Catalunya. Ràdio Progreso està íntimament unida a un centre social i de drets humans, que és l'equip de reflexió, investigació i comunicació. I un dels seus nutrients és la llavor dels màrtirs. Recordem, per exemple, el testimoni de Berta Cáceres, activista ambiental assassinada per sicaris d'una companyia minera el 2016.
Para Honduras y para Centroamérica, marzo es un recuento de mártires. Sí, claro. Es una semilla de mártires. Entonces, teniendo de fondo una pregunta es, ¿a qué nos convoca, a qué nos anima y a qué nos compromete la memoria de los mártires hoy, en este siglo XXI, en este año 2023, para poder seguir siendo fieles a nuestro pueblo en estas nuevas circunstancias?
Doncs escolta, a totes aquestes entrevistes cal dir que aquest reportatge l'ha fet el nostre company, el Joan Andreu Parra. Uh-huh. Recordem que aquest diumenge se celebrarà la jornada de les comunicacions socials, l'Església celebra aquesta jornada, i per això hem volgut fer una mica un repàs a nivell mundial de quin és l'estat actual de la llibertat de premsa, de la llibertat de comunicació, d'expressió i de la tasca del dia a dia que fan els companys periodistes, les dificultats que troben en tots aquests països on pateixen doncs, persecució i on hi ha autoritarisme. De fet, Noruega, en primera posició per 7è any consecutiu, Irlanda i Dinamarca són els països que millor puntuen en l'edició 2023 de la classificació mundial de la llibertat de premsa que elabora, com dèiem abans, Reporters Sense Fronteres. El que fan són avaluar les condicions en què s'exerceix el periodisme en 180 països i que es publica cada 3 de maig, justament coincidint amb el Dia de la Llibertat de Premsa. És a dir, abans parlàvem de països on hi ha persecució, però ara també diem països on la llibertat de premsa, diguéssim, que té un bon estat de salut. Mm. A la part baixa de la classificació hi ha 3 països asiàtics, el Vietnam, que ha rematat, podem dir, la seva casa, com diuen en aquest informe, els reporters i periodistes independents. També la Xina, que és la presó més gran de periodistes del món i un dels principals exportadors de continguts propagandístics. I també, evidentment, Corea del Nord, que ocupa el lloc 180. Uh-huh. Pel que fa a Rússia, se situa al lloc 164, baixa 9 llocs respecte de la classificació anterior. Reporters Sense Fronteres indica que el terreny està adobat per a l'expansió de la propaganda de Rússia. Uh-huh. Mentre Moscú ha creat en temps rècord un nou arsenal mediàtic per propagar el discurs del Kremlin als territoris ocupats del sud d'Ucraïna, un bloc de silenci s'ha batut sobre els darrers mitjans russos independents. La situació ha passat de ser problemàtica a molt greu a 3 nous països, al Tajikistan, a l'Índia i a Turquia. I, per exemple, en el cas de l'Índia, Reporters Sense Fronteres refereix que a l'Índia la cooptació de la premsa per oligarques propers al primer ministre Narendra Modi posa en perill el pluralisme.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. També estem, tenim l'Iran, que ocupa el lloc 177. Però bé, podríem continuar amb aquesta llista una mica nefasta, podem dir.
En fi,
Carme Munté, tot això que ho trobem al Catalunya Cristiana aquesta setmana, si el volem trobar, com sempre, fàcil.
Fàcil, en parròquies, a la pàgina web, en llibreries, com la llibreria Claret, a l'Iquiosc, a la plataforma Iquiosc, el podeu venir a comprar aquí, mira, a la seu de Catalunya Cristiana de Ràdio Estel, al barri de Sants,
us podeu subscriure, i tant.
Podeu trucar al 93-409-2771, bé, moltes així maneres. Així de fàcil ho tenim.
Si no ho feu, és perquè no ho voleu. Carme Munté, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, dos minuts i mig, ja arribem a 11:15 del matí. Parlant de què passa al món, sí, tothom s'ha entrat en aquest diumenge, però passen més coses al món. Oriol Vidal, què tal?
Molt bé, bon dia. Estàs? Aquí, amb ganes que s'acabi la campanya.
Sincerament. Mira, abans ho parlàvem, per curiositat, eh? Mm. Què fas tu el dia? Reflexiones el dia de reflexió?
Durant molts anys reflexionava poc. Ara últimament reflexiono més, però aquesta és la vegada...
T'estàs fent gran.
Sí, exacte. Però aquesta és la primera vegada de la meva vida que he votat per correu, per tant...
Ah, on aquesta?
Ja ho tinc ja fet, no, ja no em cal reflexionar, diguéssim. Sí, perquè sí. Potser si reflexiono massa m'arrepentiré del que he votat,
uau,
saps?
Uau, déu-n'hi-do. Va, de seguida en parlem de les eleccions, va, que en parlarem una bona estona. A més, ens visitarà també, com sempre, en Judit Casellas. Farem, atenció, estem a esperar la nostra porra particular, eh? Mm-hmm. Porra a tres bandes, Oriol Vidal Barraquer, Judit Casellas i Servidor, que també s'ha atrevit a fer porra, va. Però abans comencem per la primera notícia que ens portes, Oriol, que és aquesta. Quina meravella de veu, quina meravella de cançó per parlar d'un desastre.
Exacte, em sap greu, Etta James. Hem tornat a fer allò de fer com una literació, diguéssim, sí, perquè sí, la cançó sí. És Stormy Weather per parlar de Stormy Daniels.
Exacte.
Perquè, com sabeu, aquests dies s'està celebrant... Això de celebrar un judici és un concepte curiós, eh? Però s'està duent a terme, diguéssim...
Com el... Elaborem-ho.
Exacte. S'està duent a terme el judici contra Donald Trump. Recordem que en vam parlar fa uns dies, eh? Que sí. Dèiem una mica com a l'Al Capone. El que té a Donald Trump als tribunals és un tema de calés, no?
És que
un
recorda tema... molt, eh?
Exacte, perquè recordem que el que s'està jutjant és si Trump va utilitzar diners que havia de destinar a la seva campanya electoral per pagar el que en anglès es diu hush money, és a dir... diners de silenci, per entendre'ns, a aquesta actriu de cinema per adults, amb qui hauria tingut una relació.
Què veu, has dit?
Què et sembla? I mentre ho anava dient, deia, pensava, no cauràs al pou de dir una altra cosa.
Semblava poètic, fins i tot.
Ahir va declarar l'actriu, de fet, com que el cas és si efectivament es va pagar aquests diners en fons de la campanya, la seva declaració és més contextual que sobre la matèria en qüestió, però hi ha un tema interessant que vaig mirar ahir algunes dades, i és que, clar, aquest és un judici que es celebra amb jurat popular. Podríem parlar largo y tendido, o llargament i estesament, sobre, sobre els judicis amb jurat popular, però, clar, es celebra a Nova York, i al comtat de Nova York, Biden va arrasar les eleccions amb un 86% dels vots.
Compte aquí.
Compte aquí. Compte. De fet, ha sigut molt difícil seleccionar aquest jurat perquè molts dels possibles membres del jurat van dir que serien incapaços d'emetre un veredicte o una conclusió sobre aquest judici que fos imparcial i neutre, no? La justícia popular té aquestes coses, i més quan estem parlant de casos, de casos polítics. Però la cosa no pinta bé per Trump.
Sí, com sigui, encara que no pintés bé per Trump, és el candidat, i seguirà sent-ho fins a les eleccions?
Exacte.
O això és parable ja?
Sembla ser que no és tan fàcil.
Perquè el Suprem, va ser el Suprem, no?, que va dir que sí, que es podia presentar.
Sí, va ser el Suprem d'un estat, diria.
Ningú mana més que el Suprem d'un estat.
Exacte. Per tant, crec que és difícil. La inhabilitació, diguéssim, no sé si està sobre la taula, i no sé exactament com funciona la inhabilitació, que aquí hem sentit a parlar molt en els últims anys, no sé exactament com funciona la inhabilitació, perquè, efectivament, el procediment d'elecció presidencial als Estats Units és una cosa bastant arcaica, ve des de la Constitució, i és bastant difícil de poder-ho aturar. Cosa que també, home, seria molt bèstia, no?, que un tribunal de Nova York impedís a un senyor que podria arribar a guanyar les eleccions ser president, no? Seria realment un procés de revisió d'una decisió, en principi democràtica, per part d'un tribunal, que, vaja, que encara que no tinguem simpaties per Trump, a mi em generaria certa incomoditat.
Sí. Generaria certs dubtes, com a mínim, democràtics. Per cert, parlant d'Estats Units, no?
Exacte.
Yo no soy tu amigo, yo no soy tu amigo.
Li ha olvidat el Barraquer sempre portant-nos les darreres novetats musicals.
De fet, la cançó diu "Jo no soy" i hauria de dir "Ja no soy", perquè estem parlant de la tensió entre els Estats Units i Israel arrel de els últims desenvolupaments de la guerra a Gaza i dels possibles propers. Que Déu-n'hi-do, exacte. Jo he de dir una cosa, vull que s'acabi la guerra a Gaza perquè no m'agraden les guerres i perquè vull que deixi de morir gent. Aquest és el motiu principal. I molt avall hi ha el següent motiu, que és haver de deixar de trobar-me la tortura de triar cançons sobre aquest tema que no el frivolitzin, diguéssim, perquè és que és molt complicat. Sí, com sigui. Què ha passat que és rellevant? Recordem que Israel té un valedor internacional que és els Estats Units, però ahir el president Biden i altres membres del seu govern van dir que deixarien de subministrar a Israel amb armament ofensiu si tiraven endavant amb la invasió a Rafah. Que és...
I sembla que la tiraran endavant.
I sembla que la tiraran endavant perquè Netanyahu està decidit a, com diu ella, acabar amb Hamas amb un cost de vides humanes civils altíssim i indefensable a ulls de qualsevol. Clar, Netanyahu s'està quedant sense aliats. Hi ha hagut, no?, en les anàlisis que es fan sobre aquest tema, hi ha hagut molta gent que ha apuntat a la diferència de tractament entre Rússia i Israel per part del món occidental. Sent cert que, diguéssim, hi ha una diferència en com comencen aquestes dues guerres, no?, perquè, efectivament, Israel rep un atac per part de Hamas i Ucraïna no va fer cap ofensiva contra Rússia, però, és a dir, tot i així, això és important, però no és la qüestió clau, no? El que sí que és interessant és dir, com pot ser, no?, que els Estats Units, França, estiguin en una banda subministrant ajuda i defensa al resistent, no?, i en canvi Israel estiguin, no estiguin condemnant a Israel o aplicant sancions a Israel per la seva invasió a Gaza. Jo crec que aquí és important destacar que és probablement més efectiu el que pugui fer un aliat d'un país per intentar evitar que segueixi amb la matança que està fent l'exèrcit d'Israel, no?, i el govern de Netanyahu, és més efectiu moviments d'aquests que poden fer els aliats, és a dir, en el fons això políticament és molt rellevant per Netanyahu quedar-se sol i que el seu germà gran li digui que no li subministrarà més armes. I per mi això és més efectiu que unes sancions com les que estem veient a Rússia, no?, que no estan fent l'efecte que necessitarien. De fet, probablement perquè s'acabés la guerra a Rússia, la guerra d'Ucraïna, seria més interessant els moviments que podria fer la Xina com a aliada de Rússia que els moviments que pugui fer els adversaris de Rússia en tota aquesta contesa.
Interessantíssim. El moviment geopolític, és a dir, estem veient el que està passant als Estats Units. Mm-hmm. Estem veient el que està passant a Israel i a Palestina, a la Franja de Gaza. Estem veient el que està passant amb Putin i Ucraïna. Poc se'n parla d'aquella silenciosa guerra que hi ha a Taiwan.
Sí.
Que un dia pot passar alguna cosa allà, i si passa una cosa allà,
parlem-ne, eh? És un dels altres grans polvorins del món.
Sí. Parlem-ne. Està canviant el model geopolític, geoestratègic mundial? Està canviant l'ordre mundial de les coses?
Sí, és una pregunta molt difícil.
És molt bèstia, eh? Ara m'he passat, eh?
Estàs passat. No, però és interessant. Jo el que crec és que no ha canviat tant com ens pensàvem que havia canviat, no? És a dir, perquè estàvem acostumats a la bipolaritat... Bueno, estàvem acostumats, no, diguéssim, però durant els 80 i els 90 es parlava de la bipolaritat clara entre els Estats Units i Rússia. Això es va acabant, diguéssim, no? Perquè, d'alguna manera, Europa...
Però sempre revifa, tu.
Però ha tornat a revifar, no? Ha tornat a revifar. És veritat que molts experts diuen que aquí el conflicte de veritat és un conflicte comercial entre la Xina i els Estats Units, diguéssim. I que el que sí que ha canviat és que, així com abans Rússia era, diguéssim, l'enemic o l'adversari dels Estats Units, no? I, jo què sé, Vietnam era el proxy, que es deia, no? D'alguna manera, els conflictes de la Guerra Freda no passaven entre Rússia i els Estats Units, però passaven entre aliats de Rússia i els Estats Units. Ara semblaria ser que Rússia és el proxy de la Xina, no? Diguéssim que el gran adversari és la Xina i que Rússia, d'alguna manera, serveix per... Per generar un conflicte més directe que no es pot generar entre la Xina i els Estats Units per els forts lligams comercials que tenen.
Fem una cosa, perquè deies que et feia por analitzar el conflicte buscant cançons i buscant cançons i buscant cançons, i l'altre dia llegia que Israel ha enviat, de fet, el seu cap de seguretat interior a Eurovisió pel temor que hi hagin atacs a la cantant d'Israel. Estem parlant del cap de seguretat interior, eh?
Sí, és curiós, eh? És veritat.
És bèstia.
Sí, és molt bèstia i és una bona... És a dir, és una bona manera de posar la frivolitat de tot plegat amb Eurovisió, no? Amb aquest conflicte que també se les trae, diguéssim.
En fi. Va, seguim amb les qüestions.
Compra el Sabadell. El Sabadell.
No, és horrorós.
Perdó.
No, aquesta no la deixaré...
Em sap molt de greu.
És...
Em sap greu.
Per la gent que no sap del que parlem... És un centre comercial, no?
Sí, correcte.
Que van tenir la magnífica idea que perquè la gent anés a comprar va fer això.
Puedes incluso aterrizar, tenemos aeropuerto. Tú decides cómo venir en autobús, en treno, caminando. Decides tú.
Calderón de la Barca. Vas creure això.
És meravellós. I... No comprar en Sabadell, però comprar el Sabadell...
Ara sí.
És el que està intentant fer el BBVA, no? Perquè recordem que la setmana passada hi va haver una oferta, diguéssim, privada de compra del BBVA al...
BBVA. Però, oferta amistosa,
al Sabadell, exacte, una oferta amistosa, i aquesta oferta ha esdevingut hostil aquesta setmana amb el BBVA fent una oferta pública de compra d'accions del Sabadell a tots els accionistes d'aquesta entitat.
Jo recordo, Oriol, que la setmana passada, quan vam saber aquesta oferta amistosa, li vaig preguntar a un economista que ens apuntó, que és l'Albert Grau, que després també ens va atendre un cop vam saber que s'iniciava aquesta OPA hostil, i ja la primera setmana li vaig preguntar, això té pinta d'OPA? I em deia, aviam, en la forma una mica, en el fons no.
Mm-hmm. Yeah.
I al final...
Al final la seva...
En la forma i en el fons.
Clar, podria semblar que aquesta és una notícia estrictament econòmica, no? Però no és veritat. Aquí hi ha un tema de poder, diguéssim, no? És a dir, la banca, no? La banca està a la base de tot sistema econòmic de mercat, diguéssim, i a més a més, és un element de poder. I els nivells de concentració bancària, això vol dir de número d'entitats bancàries que hi ha i que hi hauria a Catalunya després de la fusió es reduiria moltíssim amb aquesta compra. De fet, els nivells de concentració que explicava ahir la consellera d'Economia arribarien al 84,9%, que això vol dir que les tres principals entitats concentrarien el 84,9% de totes les oficines. Clar, els mercats i el capitalisme i l'economia de mercat, en principi, funciona si hi ha competència, no? És a dir, si tu tens moltes persones que ofereixen un bé o un servei a moltes persones que el volen comprar i vendre. Això el que fa és anivellar el poder, no? Si tu només pots anar a demanar una hipoteca a tres bancs, l'incentiu perquè els tres bancs t'ofereixin la hipoteca en bones condicions és baixíssim. I això és el que passarà si, efectivament, es concreta aquesta compra. I, a més, en el cas català, és a dir, aquests índexs de concentració serien especialment dolents a Catalunya, no tant a la resta de l'Estat, perquè el Sabadell és una entitat amb molta implantació a Catalunya. De tal manera que, a més, perdríem poder, perquè, si bé és cert que el Sabadell ja no té la seu social aquí a casa nostra, alguns dels centres de decisió importants del Sabadell segueixen aquí i desapareixerien d'aquí. Per tant, Catalunya es quedaria de facto sense sistema bancari, no crec que ni puguem dir propi el que tenim ara, però diguéssim proper a la realitat catalana. I a més això en un país on la concentració bancària ha sigut molt bèstia des de la crisi del 2008, no? Teníem una munió de caixes i hem passat a tenir molt poca oferta bancària. Per tant, menys poder i més concentració.
Parlem d'eleccions?
Let me ask you a question on my mind every day. Don't know if there's an answer, but I'm gonna ask it anyway. Why do the biggest assholes end up running the music world? Why do the biggest assholes end up running the music world? We are working musicians. We got to sell what we play. But most of the people we deal with would rather grab it and run away. Why do the biggest assholes end up running the music world? Why do the biggest assholes end up running the music world?
Vinga, va, 3 minuts i ja arribarem a 3:15 del matí. Ara sí, tema electoral, eh?
Tema electoral. I per acabar aquesta campanya he intentat fer... Vaig pensar molt avui centrar tota la secció en la campanya i tal, però n'estem cansats, no? Llavors, el que vull fer és un 1x1, diguéssim, dels diferents partits, val? Una mica amb els seus lemes de campanya.
Val, espera. Va. Vols fer un 1x1? No, sí.
És a dir, jo t'explico el que vull fer.
Sí, explica'm-ho primer.
Jo el que vull fer és, tots els oients que tinguin clar el seu vot, fer-los dubtar una mica, diguéssim. Com que demà hi ha jornada de reflexió, fer-los dubtar. Val. I fer una pregunta raonable en base als lemes de campanya de cada dels partits.
Val, m'agrada. Sí, som-hi. Va.
Primer, el PSC.
Som-hi.
El lema de campanya és força per governar.
Sí?
I la meva pregunta pel PSC és si tindrà força per posar límits a l'Estat i al govern de Pedro Sánchez, que és el pare polític, d'alguna manera, de Salvador Illa.
Bona. No?
El lema d'Esquerra és al costat de la gent. Uh-huh. Però la pregunta és si la gent nota la seva obra de govern de la qual estan orgullosos. No?
Vas amb mala llet, eh?
Sí, tot.
Val.
Amb mala llet per tothom,
sí,
eh?
Sí.
Carles Puigdemont ha utilitzat molt el Catalunya necessita bon govern. Uh-huh. Perquè crec que hi ha un dubte raonable, i és que fa un any i mig que eren al govern, i la pregunta és, hi havia bon govern quan ells hi eren? No? Vox...
M'és igual el lema, anem a la pregunta.
Vale, d'acord. Aquí la pregunta és, de qui ens hem de defensar? De l'Estat, de l'infrafinançament, de la repressió, no? Següent, la CUP parla de defensem la terra.
Sí.
La meva pregunta és si la defensarem sense renovables, sense empreses que guanyin diners, sense llocs de treball, sense creixement, etc. La Catalunya que ve dels comuns, jo els hi vull preguntar si inclou el Hard Rock, perquè tots els pactes dels comuns passen pel PSC, que ja està a favor, per tant... Ciutadans parla de detenerlos, i a mi em sorprèn molt aquesta agro en el missatge i en tota la campanya en portar un cor pintat a la samarreta. És a dir, no ho entenc.
Que han jugat bastant a confondre si detén-los de para'ls.
Exacte.
O detén-los de detenir-los.
Això mateix. Han fet aquest joc que és profundament agre, sí. I van amb un cor, no? Per tant, crec que no acaba d'això. I el PP parla de volem.
Sí.
I la pregunta és si el PP de Catalunya vol alguna cosa que no sigui carregar-se Pedro Sánchez i té alguna proposta a fer per la política catalana que no sigui parlar sempre de Madrid.
Déu-n'hi-do.
Què et sembla?
De sortet.
Bueno, n'hi ha per tothom.
Guarda't la força. Publicitat i de seguida en aquest estudi. Per parlar del diumenge electoral, Oriol Vidal i Joey Casillas. According to their own rules, which means musicians are nothing but tools. They like to use what fools we got.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Volem barrios seguros y sin ocupas, menos impuestos, una educación de calidad y trilingüe, una sanidad sin listas de espera, inversiones contra la sequía y más vivienda para nuestros jóvenes. Si quieres una Cataluña de primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo.
Ay, amb la rutina y el día a día estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prengo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Casillas, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
I anem a fer una cosa. Oriol, bon dia de nou, eh?
Bon dia.
Fem topinada normal.
D'acord.
I de seguida parlem d'eleccions.
I fem la porra.
I fem la porra.
Va.
Ai, Déu meu.
Som-hi, sí, així abans riem una estona dels polítics.
Vinga,
que
va,
us sembla.
Sí, va. Sí, som-hi.
La topinada, amb Judit Casellas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez, tu perro Sánchez.
I és que, de fet, tenia moltes ganes, Judit, de la topinada d'avui, perquè avui, precisament, ara ho dèiem, hem de fer la porra amb l'Oriol, amb la Judit, que també ens acompanya, evidentment, sobre quins seran els resultats de diumenge. Això serà al final de tot, perquè abans toca agafar-nos amb humor. Aquesta setmana final de campanya, mare
sí,
de Déu.
Sí, sí, mare de Déu, mare de Déu.
Ha passat de tot, eh?
Ha passat de tot. Jo us porto alguns dels moments. Un dels que més m'ha agradat és el moment de Salvador Illó en la pausa del debat a TV3.
Ai,
quan us en recordeu que hi ha una periodista que va preguntant candidat sí, sí, per sí, candidat sí, 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 com sí, sí. porta el debat, no? I els hi fa treure com la part més sucosa d'ells i més personal. Doncs ell explica que porta clips a la butxaca de l'americana, que sempre ho fan els debats.
És un senyor clip, eh?
Però... clar, els ensenya i no en porta només un, en porta molts, però en porta un de molt gros.
Sí, sí, sí.
Un clip, o sigui... O sigui, perquè ens entengui l'audiència, eh? Un clip dels de Perunifulls.
Mm-hmm.
No,
sí,
no
sí,
és
sí.
un clip del cabell ni res,
que
eh?
Podria ser.
Sí, que podria ser.
Senilla.
Però en aquest cas és un clip d'Unifulls i en porta molts i un que és especialment gros.
Sí,
i
sí,
l'ensenya
sí.
a càmera... I ell diu que...
Que juga amb la mà, no?
Sí, 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 que... O sigui, diguem-ne que li porta sort, que el relaxa... Ho explica així.
Fa 3 anys em va ensenyar l'últim debat, el del 21, que portava sempre a la butxaca un clip. Encara el segueix portant, això li volia preguntar. Portant.
Aquest és el Khabib gran.
Ostres, jo pensava que seria més petit d'aquests...
Però tinc gama, jo tinc gama de Khabibs, eh? I aquí tinc els altres, eh? Sí, sí, porto
Khabibs. Ostres, no només un, són molts i un tamany...
Jugo, sí, sí. I, bueno, són manies que ho té.
Amb aquest jugo es refereix al gran.
Sí, sí.
Se'l posa com dins la màniga o no sé què fa una cosa com estranya.
És com una pilota antiestrès.
Sí, una mica això, eh?
I que ho vas tocant i jo crec que... sí, et pots fer mal.
Clar.
Clar, perquè potser la part més punxeguda, no?, que no, sí, no et tallis alguna cosa.
Sí, sí,
jo l'entenc una mica, però a vegades jugo amb clips a desmuntar-los, bàsicament, i no, si mira, es trenquen, punxen,
no,
fa mal, punxen.
Sí,
per
sí,
això,
sí,
per això. Doncs sí, sí, ella explica que fa temps que ho fa, que ja ho havia fet a les anteriors eleccions i que en aquestes hi ha tornat. En el mateix debat de TV3 també hi va haver aquesta relliscada, per mi és una relliscada, si més no, del número 3 de Junts, Josep Rull.
El Hard Rock és un gran centre de convencions, de negoci, de turisme familiar.
A veure,
turisme familiar,
wow. O sigui, no. Hi ha, wow, moltes maneres, però moltes, de defensar el Hard Rock que no sigui dient que és turisme familiar.
Macrocasino, eh?
Vull dir, portar un nen de 10 anys al Hard Rock jo crec que no és la millor manera d'educar-lo.
Que per fer-hi comptes, saps?
Totalment.
Prengui matemàtiques.
Sí, 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 perquè prengui...
Jo crec que és als Estats Units, no?, que els menors poden entrar als casinos però quedar-se als passadissos,
exacte,
diria.
Sí, és una cosa així, sí.
No, no, no sé quines, sí, sí, famílies, sí, fan això, no? No. Els pares a la tragaperres i el nen, sí, sí, al passadís, sí, 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 esperant.
Tu veus en Rull portant el seu fill al casino?
No.
No.
No, no, no,
no. En fi, deixem estar aquest tema. I et porto també una pregunta d'Ariadna Oltra a Carles Puigdemont que per mi el va agafar desprevingut.
Pregunta, farà un Xavi? Vull dir, la seva decisió de plegar, si no és investir, és en ferm?
Sí.
Quan deia Xavi, vull dir Xavi Hernández, de Barça, sí, del Barça.
Sí. Jo ara tinc el cap passant amb el Girona i la Champions. No...
Cert, cert.
Farà molt, eh?
El Barça ja l'hem deixat una mica de banda,
sí,
no?
Sí, 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 que sí, ve a dir que Xavi no li roba el son, de fet.
Exacte.
Parla una mica d'això, eh?
Sí, sí, sí. Va, que...
Ell és gironí.
Ara ell ho, té, ho sent tot per al Girona. Vull, sí, dir, sí, ara, sí, el Barça ja...
Tu diràs.
Anava a ser molt dolent.
Sigueu, sigueu.
Tira, tira.
Va, va.
Que no em sorprèn, diguéssim, perquè tinc la sensació que Carles Puigdemont a vegades és un president i és un polític molt pensat per Girona. Per Girona com a territori, diguéssim, mm-hmm, com a identitat política, saps? Que a vegades el que li costa, i crec que els resultats, estem parlant de quins resultats tindrà, sí, però recordem que deixaran en ridícul, quedaran en ridícul en comparació amb els resultats que havia tingut Convergència, no? Per tant, jo crec que és una proposta molt per el que seria, diguéssim, en una caricatura, el que seria Girona i el gironisme, no?, per entendre'ns. Per tant, no, sí, no em sorprèn que el seu...
Una mica aquesta idea de Girona independent, no?
Sí, sí, i Girona més.
Sí, sí.
Un altre dels moments que ha marcat la campanya és aquesta metàfora de Jéssica Albiach, que, sí, segur que la recordareu, que va deixar anar això al debat de la Sexta.
Ya le empieza a llamar la coalición del asfalto, que es la propuesta que tienen el PSC y Junts per Catalunya, de su prioridad es ampliar el aeropuerto del Prat para atraer 20 millones de turistas más.
Precisament ella, que sempre vol un país de tren, seria la coalición Renfe?
Jo penso que coalició en Renfe no ven, perquè perquè va tan malament Rodalies.
S'ha de dir que és un molt bon concepte, està molt, jo crec que està molt ben trobat comunicativament.
Sí, 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 sí.
No sé si al nivell de premeditació, no, amb aquestes coses no saps mai fins a quin punt són premeditades, però jo crec que és un molt bon concepte.
Jo penso que sí que era premeditat, vull pensar,
sí, home, sí,
i a més
sí,
em fan molta gala.
Com molt estudiat,
després,
això.
O sigui, després estan com a les xarxes, la coalició de l'asfalto i
sí, sí,
i en treuen molt de pit. Ai, en fi, més cosetes, perquè, Joan, vinc a criticar.
Ai.
Una cosa que m'agrada molt criticar i que mai em cansaré de criticar, i és quan els polítics fan les respostes insípides, de manual, avorrides i sense gràcia. De debò, prou és que jo ja no puc amb tot això, amb aquest tipus de...
T'estàs referint a les preguntes aquelles curtes, no?, que fan els mitjans ara sobre...
Sí, sí.
Sobre... A vostè li agrada el gazpacho?
Perquè... Exacte.
Sí, eh? Sí, sí, és veritat. Vull dir que, no sé.
Escolteu aquest moment de Pere Aragonès a Ser Catalunya en un d'aquests vídeos i digueu-me si no us resulta insípid, avorrit i de manual, com he dit.
Què faria vostè per amor?
Probablement moltes coses, però tinc la sort, doncs, de tenir una persona extraordinària al meu costat, la meva dona.
M'avorreixo. Ja està, no hi ha més, m'avorreixo. O sigui... Mira,
totalment,
jo aquest tipus de respostes les denunciaria a la Junta Electoral. Us ho dic de debò, perquè així és impossible conèixer realment com és la gent que opta a ser president de la Generalitat. O sigui, jo no em puc fer una idea de com és Pere Aragonès si em fas aquest tipus de respostes. Per tant...
No.
Per mi és denunciable.
Jo, i punt.
Pere Aragonès hagués pogut reaprofitar aquell lema dels socialistes amb Montilla, l'increïble home normal, recordeu? Aquell,
sí,
lema que van fer la joventut socialista.
Sí.
Sí, 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 sí.
En lloc de reaprofitar l'últim de la campanya d'Esquerra, que és al costat de la gent, haguéssim pogut aprofitar aquest, que crec que hagués anat bé pel candidat, no?
I el de fets.
Fets, no paraules.
No paraules.
Exacte. No gens menys. El mateix qüestionari, deixeu-me dir,
sí?
Que el mateix qüestionari que ha fet Ser Catalunya demostra que Salvador Illa i Jéssica Albiach són totalment incompatibles per governar plegats.
Ai!
Escolteu quines respostes donen a la mateixa pregunta sobre quin és el seu defecte.
En campanya sempre fan brillar les seves virtuts, però què és el que se li dona pitjor a vostè?
Obsessionat amb l'ordre.
No sóc una bona organitzadora.
És impossible que facin match. Una persona molt, molt, molt organitzada fins al punt de ser obsessiva de l'ordre no pot estar amb una persona que és desorganitzada.
Sí. Jo he de dir que...
És... O que una cosa complementi l'altra, també t'ho dic.
Sí, no ho sé. Jo,
veig a Illa, ordenant una conselleria.
És que a mi em sorprèn això d'algú que aspira a gestionar, no? Perquè al final hi ha una component de gestió pública també tot això. Clar, el defecte del desordre i de la falta d'organització és un defecte bastant inhabilitant, diguéssim, per tenir un càrrec executiu. Legislatiu potser no tant, però per ser consellera, diguéssim, és bastant inhabilitant no saber organitzar, no? Sorprèn que ho diguessin.
Sí, és molt sincera.
Sort que un dels dos socis té molts clips a la butxaca.
Li regalarà l'Albiach.
Hi ha altres fets socis, eh? Sí, jo també, de fet.
Jo també. Crec que ningú dubta,
home,
això.
Escolta, com ho tenim, això?
Va, anem a fer la porra, què?
Sí, que serà molt divertit, això.
Va. Ai, 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 què, Joan? Està mirant els meus resultats.
Sí.
Veig, un moment, això són els teus resultats. Els has d'anar canviant, Joan.
No, els he canviat avui al matí.
Ah, d'acord, perquè, o sigui, té com...
Sí, sí, els he canviat avui al matí.
Uns resultats impresos en paper i llavors en boli vermell...
Boli vermell, n'he canviat tres.
A veure quins has canviat. Esquerra, ben fet, la CUP i Aliança.
Sí.
Això, doncs, jo també tinc una versió més actualitzada que la que et vaig passar la setmana passada, eh?
Va, anem... Va. És l'última, eh?
No, jo també l'he canviat, eh?
Ah, va, perfecte, jo també!
El que vaig dir, aquest sobre anirà el divendres que ve. Bueno, és igual.
Va,
Oriol.
Com ho fem, això? Tots seguits?
Anem partit per partit?
Va.
Com vulgueu.
Perquè jo crec que l'ordre més o menys el tindrem bastant crec... semblant, no?
Sí. Va. PSC.
41.
39.
39.
Oh, que monos.
No sortim de la mateixa casa, saps el que et vull dir? Exacte. Just per Catalunya.
34.
34, però no sé si faig curt.
35.
Estem allà, eh?
Estem allà.
Esquerra Republicana.
Ara aquí canviarem, crec, jo. 31.
27.
30.
Ui!
Anem al Partit Popular?
Va. 10.
11.
11.
Ui, molt bé!
Comuns.
4.
6.
6.
Ens hi estem semblant molt, eh?
Escolteu, que és una directiva de la casa, aquesta porra.
Prometem que no. No, prometem que no. Absolutament res.
No, no, a més, si ho han canviat, vull dir que... vaig cap a l'ultradreta, vaig cap a Vox.
8.
10.
6.
Vale.
CUP.
4.
5.
5. Aliança?
3.
3?
3.
I alhora, suposo que ningú li ha donat representació, no? I a Ciutadans,
Ciutadans tampoc.
Eh? Molt bé.
Aquesta és la porra.
Heu mirat si us assuma el bloc INDEP o no us assuma?
Sí.
Sí.
Val. Us assuma a vosaltres?
Suma.
A mi també em suma, amb Aliança em suma.
Exacte.
Sí. A mi me surt el bloc INDEP 69, el no INDEP 66.
Però no ho he calculat.
No fes la suma, Lluïta, aquí.
Ens queda un minut, va. Oriol, fes la suma teva, jo feia la meva.
Jo, sense Aliança 69, amb Aliança doncs, 72.
D'acord.
65, Junts i Esquerra, més CUP 70, sí.
Sí, us assumen, eh?
Sí.
Us assumen.
A mi el que també em suma, no per res, eh? Diguéssim, és PSC i Esquerra Republicana.
Clar.
També et sumen.
També em sumen bastant.
Sí, sí, sí. A mi també.
També et sumen, a mi també em sumen.
30 i 39.
Què creieu que farà Esquerra?
Jo crec que s'està parlant molt de la clau del Partit Popular.
Però la clau pot ser d'Esquerra.
Però la clau gran, la clau grossa, jo crec que la té Esquerra.
El meu vaticini és que o ell és president o tornem a eleccions.
Pam!
Uau!
pam.
Oh, bueno, això, tirarem. Ens haurem d'esperar la temporada.
Carles Puigdemont, que ja ha anunciat que...
Si Junts no s'hagués portat tan malament amb Esquerra aquesta legislatura, Puigdemont seria president. Sí. Però no s'ha portat gens bé Junts amb Esquerra aquesta legislatura, perquè no ha portat mai bé que no tinguessin la presidència. I amb això et deixo anar els butlletins informatius, Joan.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Espera, que si tu t'has mullat, jo em mullo més. Jo crec que Convergència mai ha portat bé no portar mai la presidència d'aquest país. En fi, això és cosa seva. Júlia Julve, que ens posa al dia amb tota l'actualitat, i nosaltres que seguim amb la caravana. Judit, Oriol, gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.